Bon dia, són les 8. Arrenquem el matí a Ràdio Estel. Ara mateix tenim 22 graus a Barcelona, 19 graus a Girona, 21 graus a Tarragona i 18 graus a Lleida. Hi ha també 22 graus a Figueres i 20 graus a Granollers. Avui farà sol i la calor no afluixarà. Aquest matí pot haver-hi alguns núvols al Pirineu i a la costa, però s'esvairan ràpidament. A la tarda també pot caure algun ruixat o tempesta a la Garrotxa, al Ripollès, al Pla de l'Estany o al nord d'Osona. I avui és dimarts, 7 de juny.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
I el dia, com sempre, comença amb tres protagonistes. El primer, Carles Sala, és el secretari d'Habitatge de la Generalitat. Demà s'obre el període per demanar el bo jove d'ajuda al lloguer i es podrà tramitar fins al 17 de juny. El govern espanyol en fa la dotació econòmica, però li toca a la Generalitat de gestionar-la la petició i les assignacions. El govern ja ha advertit a la Moncloa que amb la dotació prevista insuficient per les necessitats dels joves catalans, amb prou feines es podrà ajudar a 10.000 persones, comptant que una quarta part dels pisos de lloguer estan a Catalunya. Com viuen el 17% dels joves espanyols, sembla que, clar que molts seran els que quedaran fora de tot plegat. Tampoc ens enganyem, però el gran problema del bo jove no va tant per les comunitats com sí que va per les ciutats. No els pots percebre si tens un lloguer superior als 900 euros. Aquest límit, de facto, deixa fora molta de l'oferta de pisos tant de Barcelona com de Madrid, per exemple. El problema de l'habitatge és global, però on és especialment sagnant i on caldria abocar més recursos és a les ciutats grans. No per sumar un nou greuge al territori, sinó perquè, igual que el territori té les seves necessitats, també el teixit urbà de les grans ciutats té les seves necessitats. Avui, doncs, parlarem del bo jove, de qui pot demanar-lo, de qui beneficiarà més. I ho farem amb el màxim responsable en la matèria, el govern català, a partir de 8:45, Carles Sala, en directe al matí, a Ràdio Estel. I els dos altres noms propis del dia són el de Jordi Turull i Laura Borràs. Avui reuneixen la primera executiva del partit des que n'han assumit formalment el lideratge. Però el congrés del cap de setmana no ha suturat ferides. Al contrari, suporen i de quina manera que ho fan. El sector afí a Borràs no enté que algunes de les seves figures hagin quedat fora de la direcció perquè els associats no els han votat. I retreuen al sector de Turull que alimentessin una campanya soterrada perquè no fossin votats. Aquest sector, que de portes endins es vanta de la situació, recorda que estatuts en mà no poden ser a l'executiva del partit per falta de vot de la militància. Ens referim, doncs, a David Torrents i Esther Vallès. L'executiva d'avui és important perquè ha de tancar aquesta ferida. L'opció fàcil, un acord Turull-Borràs que superi la literalitat de normativa interna i que els dos acabin els càrrecs que tenien preassignats fins ara. De tot plegat, una reflexió. Junts havia de servir per enterrar Convergència. Ara bé, ara Convergència malda per sobreviure dins de Junts. I déu-n'hi-do com es fa sentir. Vinga, va, posem el dia en solfa i comencem amb el temps i el trànsit. D'entrada, per saber quin temps fa i què ens espera un dia com avui, Jordi Miralles, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Hem començat la jornada d'avui ja amb temperatures altes, moltes mínimes a la costa que no han baixat dels 20 graus, això significa nit tropical, i aquesta serà també la tònica de temps de cara als propers dies. De moment el dia es lleva amb la presència d'alguns núvols a punts del Pirineu, també de la costa, que a poc han d'anar desapareixent, però el sol s'acabarà imposant, tot i que aquesta tarda, cap al Ripollès, també punts de la Garrotxa, del Pla de l'Estany i fins i tot al nord de la comarca d'Osona, en aquestes comarques hi haurà algun ruixat de caràcter dispers i aïllat, però localment amb una certa intensitat, però sempre fenòmens puntuals i en aquesta zona. A la resta del Pirineu també hi haurà més núvols a la tarda, però sense precipitacions, i les temperatures altes, com les d'aquests últims dies, màximes en general entre els 27 i els 33 graus, entre els 27 i els 29 a la costa i entre els 29 i els 33 a la resta, tot i que puntualment al Pla de Lleida i també a les comarques de l'interior de l'Ebre podrem arribar a valors de 34 i gairebé 35 graus. El que estem explicant per avui també és vàlid per demà, tot i que demà a la tarda hi haurà més núvols i els ruixats de mitja tarda seran una mica més extensos.
Gràcies, Jordi. Sapiguem també què us trobareu si esteu al volant o heu d'agafar el cotxe. Anem cap al RAC. Armand Maravall, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora parlem d'un matí ja amb molta congestió a les entrades de Barcelona. També per l'autopista AP7 amb un accident a l'altura de Vilafranca del Penedès. Abans d'arribar-hi, en sentit Girona, hi ha uns 3 quilòmetres de congestió a causa d'aquest accident que talla un carril en sentit nord. També per l'autopista AP7 hi ha trams de retencions en els dos sentits de la marxa entre la zona de Santa Perpètua i el Nus del Papiol, per tant, uns 15 quilòmetres molt atrapeïts, o també punts de congestió ja per l'autovia 2, 13 quilòmetres fins a Cornellà, també la B23 amb 8 quilòmetres des del Papiol fins a l'altura de Sant Feliu, o també punts de congestió habituals per la C58 i també la C17, sobretot amb 4 quilòmetres i mig en sentit sud. Pel que fa a les rondes, també matí de molta congestió en sentit Llobregat, amb aturades a l'entorn del Nus de la Trinitat i també a l'entorn del Fòrum per la Ronda Litoral. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passen gairebé 6 minuts de les 8 del matí i aquests són els titulars d'aquest dimarts. Catalunya lidera el nombre de desnonaments que es fan a tot l'Estat, un cada 55 minuts. Aquest 2022 ja se n'ha fet més de 2.400. Per darrere de Catalunya situen, doncs, el País Valencià, Andalusia i Madrid. Són dades del Consell General del Poder Judicial. I Salut fa una crida als joves d'entre 17 i 19 anys perquè es vacunin contra la meningitis. Aquesta vacuna es va incloure en el calendari vacunal l'any 2020 i s'ha posat tant als alumnes de 6è de primària com als de 2è d'ESO. Amb la pandèmia, però, el grup de 17 a 19 anys hauria quedat desprotegit i ara s'anima aquests joves a demanar hora al CAP per vacunar-se. Dos noms propis més, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, que protagonitzaran avui el seu primer cara a cara. Serà la sessió de control al govern que es farà des del Senat. Un careig que coincidirà amb la campanya per les eleccions andaluses que aquesta passada nit ha viscut el seu debat electoral. La vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz assegura que les ajudes actuals anticrisi són millorables perquè no tenen en compte la renda. També creu que no és correcte seguir subvencionant els carburants que amb l'augment dels preus ja han absorbit la bonificació de 20 cèntims del seu govern. I avui arrenquen les obres de transformació del carrer Pi Margall a Barcelona. La reforma el vol convertir en un eix verd, donant prioritat al vianant i a la mobilitat sostenible. Les obres duraran, en principi, un any i mig. I el Teatre Català ha tornat a triomfar els Premis Max, que s'han entregat aquesta nit a Menorca. La gran protagonista ha estat Canto jo i la muntanya balla, l'adaptació que ha fet la companyia de teatre La Perla 29 de l'exitosa novel·la d'Irene Solà, que ha rebut 3 dels 5 premis, als quals optava millor direcció d'escena, millor disseny d'espai escènic i millor composició musical. I Robert Lewandowski, en plana esportiva, segueix pressionant el Bayern de Munic perquè el deixi marxar al Barça. El davanter polonès ha tornat a parlar sobre el seu futur i ha insistit una vegada més en el desig d'abandonar el club alemany aquest estiu. El Bayern públicament segueix tancat en banda i assegurant que Lewandowski no deixarà el club alemany.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
I acabem el dibuix del dia amb alguns titulars dels diaris d'avui, perquè Boris Johnson supera la moció de censura del seu propi partit per 211 vots a favor i 140 en contra. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. El primer ministre britànic surt molt debilitat de la votació dels seus propis diputats i obté el pitjor resultat d'un primer ministre en un vot de confiança. Johnson té en contra el 41% dels seus parlamentaris, però continuarà ocupant el càrrec. L'èxit electoral que va aconseguir l'any 2019 ha quedat dilapidat per l'escàndol de les festes privades a Downing Street durant el confinament. Ho podem llegir a la majoria de diaris.
I el govern espanyol aprova avui un projecte de llei que sanciona el malbaratament alimentari.
El text de la nova normativa que avança el país preveu sancions que van des dels 6.000 als 150.000 euros a restaurants, bars i supermercats que llencin els excedents. Els establiments hauran d'informar els clients que es poden emportar les sobres a casa o hauran de fer gestions per donar-les a entitats socials com el Banc dels Aliments.
Un fàrmac contra l'obesitat redueix el pes en un 21%.
L'eficàcia i la seguretat de la tricepatida s'han avaluat en un estudi internacional on hi han participat 2.500 voluntaris. Com a resultats, la majoria de pacients han aconseguit una reducció de pes d'un 20% i en alguns casos superior al 25%, un percentatge equivalent a la cirurgia. Tot i això, el nou fàrmac difícilment serà cobert a Espanya per la sanitat pública, ja que l'obesitat no està reconeguda com a malaltia crònica. Ho explica Josep Corbella a La Vanguardia.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
I us expliquem també les notícies que enceten aquest matí. Quan passen 10 minuts de les 8 del matí, Catalunya lidera el rànquing de desnonaments a l'Estat durant el primer trimestre d'aquest any, situant-se davant del País Valencià, Andalusia i Madrid. Són dades de l'últim informe del Consell General del Poder Judicial. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. La mitjana catalana és d'un desnonament cada 55 minuts i ja se n'acumulen 2.410 en el que portem d'any. Al conjunt de l'Estat, el total de desnonaments és d'11.000, unes xifres molt similars a les d'ara fa un any.
I el Departament de Salut fa una crida als joves d'entre 17 i 19 anys, és a dir, els nascuts entre el 2002 i el 2005, perquè es vacunin contra la meningitis, una malaltia que pot ser mortal.
A través d'una circular informativa que ha arribat als instituts i centres d'estudis postobligatoris, es demana als alumnes d'aquesta edat que demanin cita al CAP per immunitzar-se. Una campanya que es fa ara, després de detectar que la pandèmia ha fet que alguns adolescents no es vacunessin quan els tocava entre els anys 2020 i 2021.
Per cert, que el Ministeri de Sanitat ja confirma 198 casos de verola del mico a Espanya.
En són 12 més que divendres passat. En total, l'Institut Carlos III ha analitzat fins al moment 402 mostres sospitoses, de les quals 204 s'han descartat.
I canviant de qüestió, perquè aquest cap de setmana llarg es tanca a Catalunya una altra vegada amb cues quilomètriques a l'autopista P7, que confirma que no pot absorbir tot el trànsit des de que se'n van retirar els peatges.
En aquesta segona Pasqua, les cues han sigut pràcticament diàries i l'operació tornada d'aquest diumenge ha deixat retencions de fins a 20 quilòmetres de la Roca del Vallès i d'uns 10 quilòmetres més al tram que va cap al sud de Barcelona, al Penedès. Només aquest diumenge han tornat cap a la capital catalana i la seva àrea metropolitana uns 290.000 cotxes.
I en plena política, aquest dimarts viurem el primer cara a cara entre el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Serà la sessió de control al Senat i arribarà en plena campanya electoral a Andalusia, on les enquestes donen una victòria clara per als populars.
Per primera vegada, els dos líders s'enfrontaran en seu parlamentària. En una entrevista a Televisió Espanyola, la portaveu de l'executiu espanyol, Isabel Rodríguez, ha demanat a Núñez Feijóo que demostri que no manté la mateixa actitud que el seu predecessor, Pablo Casado.
Bueno, pues lo que nos gustaría es que efectivamente fuera algo nuevo, porque hasta ahora la verdad es que lo que hemos visto es a un líder en el Partido Popular, al señor Feijóo, que se parece demasiado al señor Casado. Mire, él va a preguntar en el día de mañana por la situación económica y yo espero que lo haga con un poco más de rigor y de seriedad de lo que lo hizo en los días pasados.
Tot plegat en ple debat sobre l'extensió del Pla Nacional contra la crisi derivada de la guerra a Ucraïna, un debat que manté, que també s'ha instal·lat dins del govern espanyol. Podem demanar entendre les mesures fins a finals d'anys, bonificar l'ús del transport i crear un impost extraordinari, per exemple, a les elèctriques, Anna.
La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, qüestiona les mesures actuals perquè no tenen en compte la renda i ha sentenciat que no és correcte seguir subvencionant els carburants sense tenir en compte aquest biaix.
Los precios son imposibles para la ciudadanía y, desde luego, nos seguimos en una conversa, ¿no?, con el Partido Socialista intentando hacer o que, por cierto, dicho no se documenta a Comisión Europea de 8 de marzo o está recomendando a propia OCDE, tampoco nada extraordinario.
La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ja ha reconegut que el seu executiu no preveu prorrogar tal com està ara el decret de les mesures anticrisi que va activar el març i que l'actualitzaran amb algunes qüestions i ajustos.
Tot plegat, mentre des del PSOE demanen al PP que s'obri a donar suport a la convalidació del decret quan arribi al Congrés dels Diputats. A tot això, la secretària general del Partit Popular, Cuca Gamarra, ha reclamat al govern espanyol que negociï les propostes econòmiques dels populars i ha qüestionat també l'efectivitat de les mesures actuals.
Invitamos al gobierno nuevamente a que retome ese plan de medidas, lo lea, lo estudie y nos llame para hablar sobre él. Estamos dispuestos a ello y así se lo ha trasladado además el presidente Feijóo.
I avui la Cambra Baixa debatrà per primera vegada un text que vol abolir la prostitució a Espanya. Ho farà davant la incògnita del vot de Podem, que manté diferències amb el PSOE en aquest camp. Una incògnita que, recordem, ja va forçar els socialistes a presentar aquesta llei com a proposició del grup socialista i no pas com a iniciativa del govern espanyol.
Tot i així, la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, es mostra confiada que Podem acabarà donant suport a la iniciativa perquè afirma que la proposta busca assegurar la llibertat de les dones i ha assegurat que hi ha espai per tots i totes. La dirigent socialista també ha instat al Partit Popular a donar-hi suport perquè ha afirmat que el partit ja ha votat anteriorment al Congrés a favor de les propostes per l'abolició de la prostitució.
I a Catalunya també avui el Consell de Garanties Estatutàries es pronunciarà sobre la llei del català a l'escola que van acordar Esquerra Republicana, Junts, Comuns i PSC per respondre a la sentència del 25% del castellà a les aules.
La decisió no és vinculant i, per tant, la llei podrà ser votada demà dimecres al Parlament, independentment del dictamen del Consell. Aquest organisme s'encarrega de dir si el nou text s'adequa al que marca la Constitució i l'Estatut.
I atenció, perquè els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han alertat d'un nou mètode que utilitzen els lladres per marcar pisos on volen entrar a robar.
Fins ara era habitual veure com els delinqüents posaven plàstics transparents a les portes per comprovar si hi vivia algú a l'habitatge. La policia acostuma a demanar a la ciutadania que s'hi fixi, però ara s'han trobat amb un nou sistema més difícil de detectar. Els lladres han començat a fer servir fils de cola, fràgils i gairebé imperceptibles a la vista, que col·loquen entre el marc i la porta amb el mateix objectiu. Demanen que en cas de veure aquests marcadors o sentir sorolls estranys, s'avisi el 112.
Pel que fa a Barcelona, avui comencen les obres de transformació del carrer Pi Margall. L'Ajuntament de la capital catalana vol convertir aquesta via en un eix verd, donant prioritat al vianant i a la mobilitat sostenible. Es preveu que s'allarguin 17 mesos.
El cost total de les obres, segons apunta el consistori, serà de més de 13 milions d'euros. Amb tot, es capgirarà la distribució actual i l'espai per vianants i zones verdes passarà a ocupar el 70% de l'ample del carrer. Les voreres seran com a mínim de 5 metres, però en alguns trams arribaran fins als 12. També es crearan zones amb vegetació i 4 noves places al llarg del traçat del carrer. Pel que fa al trànsit, la velocitat estarà limitada als 30 km per hora.
I en marxa la cimera de les Amèriques a Los Angeles, que reunirà els seus principals líders demà dimecres. El president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciat que no hi assistirà com a protesta perquè considera que Washington no respecta les sobiranies i independència de cada país.
És la resposta al veto nord-americà de Cuba, Venezuela i Nicaragua en aquesta cimera en considerar-los règims no democràtics. Tot i aquest moviment, el president de Mèxic ha destacat l'excel·lent relació que diu mantenir amb el seu homòleg nord-americà Joe Biden. López Obrador creu que la decisió de vetar aquests països respon a les pressions que està rebent el president dels Estats Units per part dels republicans.
Tot plegat quan Repsol ha anunciat que portarà petroli de Veneçuela a Europa amb l'aval dels Estats Units per compensar la dependència de Rússia.
Així doncs, la petroliera espanyola serà una de les dues companyies autoritzades per reprendre l'intercanvi de petroli per deute que es va aturar fa 2 anys quan el govern estatunidenc va intensificar les sancions contra Veneçuela. Els enviaments podrien començar en un mes i hauran d'anar específicament al continent europeu.
L'exprimer ministre francès i també exregidor a l'Ajuntament de Barcelona, Manuel Valls, ha fracassat en el seu intent de retorn a la política francesa. Ha quedat eliminat, doncs, a la primera volta de les eleccions franceses.
Valls es presentava com a candidat del partit d'Emmanuel Macron i els seus aliats per la 5ª circumscripció dels francesos que viuen a l'estranger i que inclou els residents d'Espanya, Portugal, Andorra i Mònaco. El polític francès confiava en tornar com a la política francesa, ara com a diputat, després de la seva aventura a la política catalana.
I el Teatre Català ha tornat a triomfar als Premis Max, que s'han entregat aquesta nit a Menorca, al Teatre Principal de Maó.
La gran protagonista ha estat Canto jo i la muntanya balla, l'adaptació que ha fet la companyia de teatre La Perla 29 de l'exitosa novel·la d'Irene Solà, que ha rebut 3 dels 5 premis als quals optava. Millor direcció d'escena, millor disseny d'espai escènic i millor composició musical per Judith Niederman. El Premi Max de millor adaptació ha estat per Carrer Robadors, una obra escrita en 6 mans per Julio Manrique, Marc Artigau i Sergi Pompermayer. A la gala també ha destacat el nom de Mònica López, que ha rebut el premi a millor actriu pel seu paper a De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, de la companyia La Calòrica.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Més coses de l'actualitat d'aquest dimarts. Repassem la premsa digital i comarcal, perquè l'Estat espanyol inverteix 6 cops més en armament militar que en infraestructures a Catalunya.
De cara al 2022, el govern espanyol ja ha reservat 4.155 milions d'euros per despesa militar. Per contra, la inversió de l'Estat a Catalunya no ha superat mai els 1.000 milions en un exercici. Gran part de la partida que arriba a Catalunya, que l'any passat va ser de 608 milions, es destina a les xarxes de transports. I si es comparen les xifres, la inversió de l'Estat en infraestructures a Catalunya és 6 vegades inferior a la inversió en armament de l'exèrcit espanyol, ho destaca el Nació Digital.
I l'actriu Penélope Cruz ha estat guardonada amb el Premi de Cinematografia 2022 del Ministeri de Cultura, dotat amb 30.000 euros. El jurat ha atorgat per unanimitat el guardó a l'actriu pels seus èxits l'any 2021, que sumen a tots els recollits en una trajectòria excepcional.
Recordem que l'actriu va rebre l'any passat la Copa Volpi al Festival de Venècia i també va ser nominada als Oscars, convertint-se en l'actriu espanyola amb més nominacions als Premis de l'Acadèmia de Hollywood. Està previst que Penélope reculli el guardó en el proper Festival de Sant Sebastià. Ho podem llegir al Nacional.
I per cert que l'actriu barcelonina de doblatge, Rosa Guinyón, ha mort als 90 anys, segons ha informat aquest dilluns l'Acadèmia Espanyola de Cinema a través de les xarxes socials.
Guinyón va ser un veu habitual en castellà de Meryl Streep, Julie Andrews o Barbara Streisand. També va doblar al català la protagonista de Mary Poppins i aquí donava veu a Audrey Hepburn a una de les escenes finals mítiques de Desayuno con Diamantes.
Las personas no pertenecen a nadie.
Claro que sí.
No dejaré que nadie me ponga en una jaula.
Yo no quiero ponerte en una jaula, solo quiero quererte.
Es lo mismo.
No, no lo es. Holly.
No soy Holly, ni siquiera Lola. No sé quién soy. Soy como este gato. Somos un par de infelices sin nombre. No pertenecemos a nadie, ni nadie nos pertenece. Ni siquiera el uno al otro.
L'Associació Professional d'Artistes de Doblatge de Barcelona ha destacat que va treballar en innumerables pel·lícules i que tenia una veu inconfusible. També destaquen que va contribuir en una època d'esplendor del doblatge i que és part imprescindible de tota la seva història. Ho destaquen diversos digitals.
I fem un rebàs també a la premsa comarcal i d'Andorra. Girona és la província catalana amb una taxa més alta de desnonaments.
A Catalunya, 31 de cada 100.000 habitants han hagut de deixar casa seva aquest primer trimestre i a Girona la xifra és de 41. És a dir, s'han desnonat entre 3 i 4 famílies al dia de mitjana a les comarques gironines. Tot i així, en el primer trimestre de 2022, respecte al mateix període de l'any passat, els desnonaments a Girona han disminuït. Ho podem llegir al Diari de Girona.
I els delictes a Manresa repunten, però estan per sota dels nivells prepandèmia.
En aquest primer trimestre de l'any s'han denunciat més de 900 delictes i això representa un augment d'un 8,5% més en comparació amb el mateix període de l'any passat. Tot i així, els robatoris amb violència i intimidació han baixat aquest any. Fins ara s'han produït 29 robatoris d'aquest tipus, 8 menys que l'any passat i 15 menys si ho comparem amb les xifres de fa 2 anys, ho destaca el Regió 7.
I acabem amb el deute per càpita d'Andorra, que creix fins als 16.000 euros, la xifra més alta mai registrada abans.
El paquet d'ajudes públiques s'ha fet inflar el deute per persona amb més de 30.000 euros respecte al 2019, quan la xifra era de 12.870 euros per càpita. Cal destacar que del 2010 al 2019 l'increment va ser de poc més de 1.000 euros per habitant. En total, l'Estat deu l'equivalent al 42,5% del producte interior brut, és a dir, gairebé 1.300 milions d'euros, ho informa el periòdic d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
I en plana esportiva, Xavi Toscano, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Robert Lewandowski segueix pressionant el Bayern de Múnich perquè el deixi marxar al Barça. Mentrestant, el club blaugrana posa fil a l'agulla a les renovacions pendents.
Sí, el davanter polonès ha tornat a parlar sobre el seu futur i ha insistit una vegada més en el desig d'abandonar el club alemany aquest estiu i canviar d'aires i venir a Barcelona. En una entrevista al mitjà Onet Sport de Polònia, Lewandowski confirma que no contempla cap altra proposta de cap altre equip que no sigui el Barça i ha afegit que després de diverses temporades a Múnich i d'haver donat el millor d'ell mateix, ara vol marxar. D'altra banda, aquesta setmana pot ser clau per a la renovació del migcampista Gavi. L'agent del futbolista Ivan de la Peña ja ha rebut la proposta oficial per escrit de part del club blaugrana i d'aquesta manera s'ha desfet un nus que preocupava les dues parts. La principal discrepància que hi havia era en la consideració professional del jugador. Mentre uns creuen que Gavi encara està en període de creixement, els altres entenen que ja és una realitat i no una jove promesa. Durant els propers dies hi hauria d'haver més trobades per acostar posicions i signar la renovació.
I en futbol femení, el Barça renova la portera Gemma Font per dues temporades més.
Font, que té 22 anys, ja va debutar amb el primer equip femení l'any 2018, però de moment ha disposat de pocs minuts per a la titularitat indiscutible de Sandra Paños i la competència que hi ha també amb Catacolla. Aquesta campanya, però, la greu lesió de la mallorquina li ha permès jugar 6 partits. En total, amb el primer equip femení del Barça, Gemma Font ha jugat 13 partits i ha encaixat només 6 gols.
I en bàsquet aquesta nit continua la sèrie de semifinals pel títol d'ACB.
Amb un 2-0 favorable al Real Madrid, avui es disputa el tercer partit a la pista del Baskonia i si els blancs guanyen es convertiran en el primer finalista. El partit és a les 9 i el Madrid l'afrontarà sense el seu tècnic, Pablo Laso, que continua recuperant-se de l'infart que ha patit aquest cap de setmana. Els metges han apuntat que evoluciona favorablement, però que s'haurà d'apartar durant uns temps de les banquetes. Demà serà el torn del Barça i la Penya, que estan empatats a 1 en una victòria a cadascú en aquesta sèrie.
En rugbi, festa grossa a Sant Boi i a la Santboiana durant la celebració del títol de Lliga que ha guanyat aquest equip.
Sí, els jugadors han volgut celebrar amb els aficionats el títol de campions aconseguit diumenge amb una rua pels carrers d'aquesta localitat de la Baix Llobregat. Feia 16 anys que la Unió Esportiva Santboiana no guanyava a la divisió d'honor estatal. La rua ha començat des de l'estadi municipal, amb els jugadors enfilats en un autobús descapotable, ha passat pels carrers més cèntrics de Sant Boi i ha acabat a la plaça de la Vila, on han ofert la copa després de ser rebuts per l'alcaldessa.
I finalment us expliquem que en hoquei patins avui es coneixeran els finalistes pel títol de l'hoquei Lliga.
Les dues eliminatòries han arribat al cinquè i decisiu partit. A un quart de nou jugant Barça i Reus al Palau Laurana pista, on els reusencs ja van guanyant el primer enfrontament d'aquesta sèrie. A dos quarts de nou hi haurà el segon partit, que enfronta el Liceo i el Noia.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
I com sempre, aquesta hora, música per arribar al punt de 2:15.
Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll.
I és que tal dia com avui, de fa 78 anys, 78, el 7 de juny de 1944, va néixer a Granada el cantant i compositor Miguel Ríos, considerat el pare del rock espanyol i creador d'èxits internacionals com Santa Lucía, El himno de la alegría o aquest Bienvenidos.
Ayúdanos a construir hoy el rock en Río.
Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Bon dia, són 8:45, avui és dimarts 7 de juny, el dia que farem tertúlia amb Ivan Guera, Joan Serra i Arturo Puente. Això serà a partir de les 9 per analitzar el que ens porta aquest dia. Abans, però, entrevistarem Carles Sala, és el secretari d'Habitatge de la Generalitat. Demà s'obre el període per demanar el bo jove d'ajuda al lloguer. Es podrà tramitar fins al 17 de juny. El govern espanyol en fa la dotació econòmica, però li toca a la Generalitat de gestionar-ne la petició i l'assignació. El govern ja ha advertit, però, que la Moncloa, que amb la dotació prevista insuficient per les necessitats pels joves catalans, amb prou feines es podrà ajudar 10.000 persones, comptant que una quarta part dels pisos de lloguer estan a Catalunya, com hi viuen el 17% dels joves espanyols. Sembla clar que molts seran els que en quedaran fora. Tampoc ens enganyem, el gran problema del bo jove no va tant per comunitats com per ciutats. No els pot percebre si tens un lloguer superior, per exemple, als 900 euros. Aquest límit, de facto, deixa fora de l'oferta de pisos tant a gent de Barcelona com de Madrid. El problema de l'habitatge és global, però on especialment és sagnant i on caldria abocar més recursos és a les ciutats grans. No per sumar un nou greuge al territori, sinó perquè, igual que el territori té les seves necessitats, també el teixit urbà de les grans ciutats té les seves necessitats. Avui, doncs, parlarem del bo jove, de qui pot demanar-lo, de qui beneficiarà més, i ho farem amb el màxim responsable de la matèria, el govern català. De seguida saludem, doncs, en aquest programa a Carles Sala. Avui és dimarts i aquests són els titulars més destacats del dia. Catalunya lidera el nombre de desnonaments que es fan a tot l'Estat, un cada 55 minuts. Aquest 2022 ja se n'han fet més de 2.400. Per darrere de Catalunya es situen el País Valencià, Andalusia i Madrid. Són dades del Consell General del Poder Judicial. Salut fa una crida als joves d'entre 17 i 19 anys perquè es vacunin contra la meningitis. Aquesta vacuna es va incloure en el calendari vacunal l'any 2020 i s'ha posat tant als alumnes de 6è de primària com als de 2è d'ESO. Amb la pandèmia, però, el grup de 17 a 19 anys hauria quedat desprotegit i ara s'anima aquests joves a demanar hora al CAP per vacunar-se. Dos noms propis més de l'actualitat són els de Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, que protagonitzaran avui el seu primer cara a cara. Serà la sessió de control al govern que es farà al Senat, un careig que coincidirà amb la campanya per les eleccions andaluses que aquesta passada nit ha viscut el seu debat electoral. I la vicepresidenta espanyola, Yolanda Díaz, assegura que les ajudes actuals anticrisi són millorables perquè no tenen en compte la renda. També creu que no és correcte seguir subvencionant els carburants que amb l'augment de preus ja n'ha absorbit la bonificació de 20 cèntims del seu govern. I avui arrenquen les obres de transformació del carrer Pi Margall a Barcelona. La reforma el vol convertir en un eix verd, donant prioritat al vianant i a la mobilitat sostenible. Les obres duraran en principi un any i mig. El Teatre Català ha tornat a triomfar als Premis Max, que s'han entregat aquesta nit a Menorca. La gran protagonista ha estat Canto jo i la muntanya balla, l'adaptació que ha fet la companyia de teatre La Perla 29 de l'exitosa novel·la d'Irene Solà, que ha rebut 3 dels 5 premis als quals optava: millor direcció d'escena, millor disseny d'espai escènic i millor composició musical. I en esports també nom propi, Robert Lewandowski, que segueix pressionant el Bayern de Munic perquè el deixi marxar al Barça. El davanter polonès ha tornat a parlar sobre el seu futur i ha insistit una vegada més en el desig d'abandonar el club alemany aquest estiu. El Bayern públicament segueix tancat en banda i assegurant que Lewandowski no deixarà el club alemany. I ara sí, tanquem els titulars amb el temps i el trànsit. Comencem, doncs, a aquesta hora mirant cap al cel. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia. Comencem la jornada d'avui amb temperatures fresques cap a l'interior, però hem tingut ja moltes mínimes que no han baixat dels 20 graus a la costa. Per tant, doncs, d'això en diem nit tropical quan la mínima no baixa dels 20 graus. I les màximes avui a la costa entre els 27 i els 29 i entre els 29 i els 33 a la resta, amb una excepció, comarques del Pla de Lleida i també alguns punts de les comarques de l'interior de Tarragona, on sobrepassarem aquests 33 i podem arribar fins als gairebé 35 graus, però sempre de forma puntual i aïllada. Pel que fa a l'estat del cel, tranquil·litat. Aquest matí 4 núvols cap a la costa, com dèiem també cap al Pirineu, i a la tarda augmentarà més la nuvolositat al Pirineu, i aquesta tarda a la zona de la Garrotxa, també del Ripollès, del Pla de l'Estany i al nord de la comarca d'Osona, hi haurà ruixats de caràcter dispers. A la resta no n'esperem. Demà un temps idèntic al d'avui, per la tarda amb més activitat tempestuosa al nord de les comarques de Barcelona i també a l'interior de Girona, amb unes temperatures que no variaran gaire respecte a les d'avui.
Gràcies, Jordi. Actualitzem també la situació a les carreteres. Tornem cap al RAC. Armand Maravalla, molt bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora comencem parlant de l'autopista AP7, perquè ara hi ha un accident a l'altura de Castellet i la Gornal, poc abans d'arribar a Vilafranca del Penedès, que ha obligat allà momentàniament la via en sentit nord, en sentit Barcelona. Està provocant això ja fins a 6 quilòmetres d'aturades en aquest punt del Penedès de l'autopista. També tenim tallada encara la Nacional 340 per una manifestació entre la Canonja i Vilaseca, al Tarragonès. Això provoca també un quilòmetre de congestió en cada sentit. I pel que fa a la resta de vies habituals, també retencions ara per l'AP7 al tram de Barberà. Són uns 8 quilòmetres venint des de Sant Cugat, també amb retencions en els dos sentits de l'entorn del Papiol. De fet, la P23 ja porta congestió de 8 quilòmetres fins a Sant Feliu, o també punts de retencions per l'autovia 2 fins al tram de Cornellà, també per la C58 amb 3 quilòmetres per sentit, o pel que fa a les rondes també amb matí de congestió habitual en sentit Llobregat, amb aturades ara sobretot per la ronda litoral des del Nus del Besòs fins al Poblenou. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passen 6 minuts i mig de 8:45 del matí. Pausa per la publicitat i en tornar parlem amb Carles Sala. És el secretari d'Habitatge de la Generalitat en directe al matí, aquí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
La Maria, en Tino, l'Àlvaro, la Blanca i 4 milions de persones més reben cada any l'ajuda de l'Església.
Per elles, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
Al matí a Ràdio Estel i a les xarxes. Busca'ns com a Al matí Estel a Twitter i Instagram i escolta, mira i interactua amb l'actualitat. I en directe a radioestel.cat.
Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica copeta en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. Un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel. Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans. Els dissabtes després dels Sons de la Terra, empapat de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. I qui te toca se queda con él.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts i arribarem a 9:15 del matí. Us ho estem explicant al llarg del dia d'avui. A partir de demà i fins al 17 de juny, els joves ja podran demanar al bo jove d'ajuda al lloguer. Arreu de l'Estat, només el 15% de joves d'entre 16 i 29 anys estan emancipats. En altres paraules, 8 de cada 10 joves no poden independitzar-se a Espanya. L'increment del preu de lloguer, sobretot a les grans ciutats, sumat a la precarietat laboral que pateix aquest col·lectiu, fa que no puguin permetre's marxar de casa fins arribat almenys als 30 anys. El bo jove, doncs, intentarà pal·liar a tota aquesta situació. El govern espanyol en fa la dotació econòmica, però és responsabilitat de la Generalitat de gestionar-ne les peticions i les assignacions. Precisament, el govern ja ha advertit a la Moncloa que amb la dotació prevista és insuficient per les necessitats dels joves catalans i que amb prou feines es podrà arribar a les 10.000 persones. Comptant que una quarta part dels pisos de lloguer estan a Catalunya, on hi viuen el 17% dels joves espanyols, sembla clar que molts seran els que quedaran fora d'aquesta iniciativa. Però el gran problema del bo jove es troba sobretot a les grans ciutats. No els pots percebre si tens un lloguer superior als 900 euros. I aquest límit, de facto, està deixant fora molts joves obligats a compartir pisos a Madrid i a Barcelona també. Ara parlarem del bo jove, dels seus requisits i problemes, i ho fem amb el màxim responsable de gestionar aquesta ajuda del govern català, el secretari d'Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat. Senyor Carles Sala, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Ben bé, què és això del bo jove? Qui pot rebre aquesta ajuda i quins són els requisits que han de complir els joves que hi vulguin accedir, senyor Sala?
Bé, bàsicament són els joves de 18 fins a 35 anys, 35 anys com a edat que es pot tenir en el moment de realitzar la sol·licitud, que estiguin empadronats i, per tant, sigui l'habitatge habitual on viuen en condició d'arrendataris, i que tinguin uns ingressos màxims que, en funció dels anys que s'hagin de comptabilitzar, doncs varien entre els 22.500 i els 24.300 euros. A partir d'aquí, com vostè ara deia molt bé en aquesta entradeta, en aquesta entrada, doncs l'altre escull és una mica el preu màxim de la renda de lloguer que paga els joves. En el cas de les comarques de Lleida i Tarragona, el topall està en 600 euros de lloguer. En el cas de la demarcació de Girona, estan amb els 650 euros. I després hi ha 5 comarques de la demarcació de Barcelona, que són els dos Vallesos, el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Maresme, que estan en 900 euros. També la resta de demarcació de Barcelona, el límit estaria als 650 euros, com en la demarcació de Girona.
De fet, senyor Sala, ara en parlarem de tot plegat, però pel que fa al límit de preu d'habitatge, és per pis sencer o bé es comptarà el que paga una persona? Ho dic perquè, per exemple, si un pis val 1.000 euros cada mes i cada persona en paga 250, pot un jove d'aquest pis demanar l'ajuda o no pot fer-ho?
Queda fora, no sé, el contracte, siguin contractes d'habitacions, que després també hi ha una altra, diguem, una altra escala diferent, si el contracte és d'habitacions. Però si el pis val 1.000 euros... doncs, i és un habitatge compartit, queda fora perquè la renda de lloguer supera aquests 900 euros.
Ara ho deia, que es calcula que aquesta ajuda a Catalunya podrà arribar a unes 10.000 persones. Per tant, intueixo que es deixarà molta gent fora.
Sí, nosaltres, a veure, com a Generalitat de Catalunya, en la reunió de la conferència sectorial, on estan totes les comunitats autònomes, van votar en contra del repartiment. Perquè, a més, doncs... els 200 milions d'euros que estan previstos pel 2022 i els 200 milions d'euros que estan previstos pel 2023, a Catalunya ens donen el 14,5% d'aquesta quantitat, per tant, 29 milions d'euros cada any. 29 milions d'euros, si els divideixes per 3.000, que són 250 euros d'ajuda lineal, independentment del que costi la renda de lloguer, independentment del que cobri els joves, si estan per sota dels topalls, doncs això surt 9.666 ajudes màximes, Si hi ha algú que està i demana ajuda, aquesta ajuda, aquest bo jove, i està en habitacions i està per sota dels 250 euros, això potser se'ns permet arribar a 9.750, 9.800 joves. Però aquesta és la realitat. I nosaltres, vostè ho deia ara, un de cada quatre habitatges que hi ha a l'Estat en règim de lloguer com a habitatge habitual està a Catalunya, i no tenim el 14,5% dels joves de tot l'Estat, tenim el 17% dels joves. I això nosaltres ho podem posar, fins i tot, si em permet, en comparació amb un anterior programa d'ara fa uns 10 anys, que era la Renta Bàsica d'Emancipació, que va ser el mateix que ara, on l'Estat hi va destinar molts més diners, una mitjana de més de 350 milions d'euros els anys que més necessitava, no 200 milions d'euros, no? I en aquell moment, a Catalunya, al llarg dels diferents anys, va representar el 17,5% de les sol·licituds que es van fer de renta bàsica d'emancipació. Per tant, tota l'experiència de l'anterior programa, de la renta bàsica d'emancipació, la realitat de les xifres estadístiques que li comento, doncs ens fa preveure que, efectivament, serà clarament insuficient.
Per tant, en mateixes condicions, senyor Sala, com es decidirà qui rep l'ajuda i qui no?
Bé, com no podem decidir per un sistema de concurrència competitiva, en dir, el jove que cobra menys o el jove que té una renta de lloguer més baixa, doncs, és en funció de l'expedient, del número d'entrada d'expedient. És una concessió directa, que es va atorgant, que es van donant les resolucions mentre hi hagi recursos econòmics, mentre hi hagi partida pressupostària. Dir, en aquest cas, que amb posterioritat a aquesta convocatòria del Bono Joven, des de la Generalitat, llançarem la convocatòria ordinària d'ajuts al lloguer, que també s'hi presenten, evidentment, també s'hi poden presentar els joves. No són ajudes compatibles, no són ajudes que es puguin sumar, però sí que es poden tornar a presentar per si no se'ls acaba atorgant el bono joven.
Un dels altres esculls de tot plegat, com vostè bé deia, és si aquesta manera d'assignació, és a dir, conforme vagin arribant, s'aniran tramitant, tot esperant que no col·lapsi tot plegat, si és justa aquesta manera d'assignació que vostè feia referència. Ho dic perquè, és clar, potser hi ha joves que han de viure a Barcelona que necessiten més ajuda que algú que viu, per exemple, a Balaguer, per exemple, amb tota l'estima cap a la gent de Balaguer. Però, és clar, no és el mateix preu, això primera, i segona, no es necessita la mateixa ajuda, i, per tant, això també pot fer derivar que s'acabi designant algú en comparació al lloc on viu?
Sí, però això ja va passar amb la renta bàsica d'emancipació. La renta bàsica d'emancipació, sí, jo estic d'acord amb vostè, i per això nosaltres, la convocatòria de la Generalitat, tenim aquesta fórmula del lloguer just que té en compte tant els ingressos de la persona o de la unitat de convivència o de la unitat familiar com el que paguen de lloguer. Les dues coses, per trobar una ponderació de l'ajut que s'ha de rebre. Però això que vostè em comenta ja va ser una crítica que es va fer en el moment de la renta bàsica d'emancipació, que era igual, i posant els municipis que vostè diu, Barcelona o Balaguer, que en aquell cas el jove, estem parlant dels anys 2008, 2009, 2010, rebia de forma lineal, independentment també dels seus ingressos, que en aquell moment estaven topats a 21.000 euros, doncs rebia 210 euros per lloguer, independentment del lloc. Aquesta ja és una crítica que es va fer i és una qüestió que nosaltres aquest cop vam reiterar que consideraven que no era just fer aquest repartiment lineal per la diversitat de preus de lloguer que tenim al nostre país.
Dit d'una altra manera, senyor Sala, aquest bo jove va en detriment de les grans ciutats?
Home, les grans ciutats és on és més difícil, potser que es puguin complir tots els requeriments, perquè, a més a més, també hi ha molts joves que comparteixen habitatge o molts joves que, si viuen a una gran ciutat, és per qüestió de feina, per exemple, i potser no tenen l'empadronament canviat, encara estan domiciliats o tenen l'empadronament i estan censats al domicili dels pares o al domicili on habitualment resideixen i que no és el lloc on s'han hagut de desplaçar per qüestions, potser, laborals, no? Per tant, aquest pot ser un inconvenient, però en aquest sentit el Real Decreto, per entendre'ns, és molt clar i el marge de maniobra que hem tingut ha estat bastant limitat.
Estem parlant avui del bo jove, del bono joven d'habitatge que ha posat sobre la taula el govern espanyol amb el secretari d'Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat, Carles Sala, que és qui serà el màxim responsable d'aplicar-ho tot plegat a Catalunya. Esclar, si parlem de tot plegat, hem de parlar també de que aquesta ajuda és una ajuda per 2 anys. I la gran pregunta que es fan molts joves ara, ja, abans de demanar-lo, que serà a partir de demà, és quan s'acabi aquest període, què? Què és el que faig? És a dir, s'espera que els joves que necessiten ajuda ja no la necessitin?
En contra d'aquestes mesures, perquè no són mesures estructurals, són mesures electorals. I, per tant, en aquest sentit, és com que diu, no?, una ajuda a l'entrada, no?, de viure de lloguer, però que si no hi ha una estabilitat laboral i ni si no hi ha uns ingressos recurrents, si en sac desapareixen 200 milions, no, ja ens ho deixa simplement a nosaltres, a la Generalitat, que anem posant recursos dels pressupost propi per si aquell jove es queda en risc de poder perdre l'habitatge, que a través de la convocatòria ordinària s'hi pugui presentar. Però, evidentment, les mesures d'aquesta tipologia en la que se creen tantes expectatives, a més, perquè és una mesura que està anunciada des del mes de gener aproximadament, una mesura que es creen tantes expectatives ha de tindre una certa regularitat. No pot ser... No la podem vestir d'un simple impuls en un moment amb problemàtiques en l'àmbit de l'accés a l'habitatge en lloguer, que són evidents que són uns altres.
Precisament parlant d'habitatge, els preus de l'habitatge han augmentat descontroladament els últims 20 anys i els salaris, tot i que han pujat, sí que és cert que no han augmentat tant i, per tant, s'ha perdut poder adquisitiu. Què es pot fer des de Catalunya? Què pot fer el govern de Catalunya per pal·liar aquesta situació i evitar que moltes persones es quedin al carrer?
A veure, si parlem d'accedir, el que hem de fer és tindre un parc d'habitatge públic potent, i això no ho tenim, així de clar, eh? I per tant, per poder-lo tenir, el que fa falta és molt de pressupost. Pressupost dels diferents nivells de governança, des del punt de vista de l'Estat, des del punt de vista del país, de Catalunya, i també des del punt de vista dels ajuntaments. Fa falta més compromís pressupostari, és una evidència. I no només pensar en que s'ha de promoure habitatge, eh? No es tracta tan sols de dir, no, hem de construir habitatge, que també, sinó que el que es tracta també és d'obtenir habitatge per altres vies, per poder anar, doncs, creixent en un parc d'habitatge gestionat per les administracions públiques que vagi resultant suficient.
Altres vies poden ser la Sareb?
I el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge, que fa una diagnosi a 20 anys, 2037-2042, 15-20 anys, i clarament es determina que fan falta uns recursos pressupostaris molt importants perquè un de cada tres persones que crearà una llar a Catalunya els propers 15-20 anys necessitarà del suport de l'administració perquè aquesta llar sigui una llar digna i adequada.
Deia, senyor Sala, altres vies pot ser aconseguir habitatge social a través de la Sareb?
Evidentment, aquesta és una petició. Els grans tenidors, els de veritat que dic jo, aquests que tenen milers d'habitatges, doncs s'ha d'arribar, bé, per via de l'exigència, en el cas de la Sareb, perquè aquests són uns habitatges que el ciutadà ja ha pagat amb els seus impostos, no? I ara, a més, la Sareb, des de fa uns mesos, el capital social és majoritàriament públic. Per tant, estem exigint des del Departament de Drets Socials, l'altre dia la consellera Violant Cervera va participar en un acte amb el vicepresident del País Valencià, demanant i exigint aquesta transferència dels habitatges de la Sareb a Catalunya, i també fer-ho respecte d'aquells grans tenidors que acumulen milers d'habitatges i en els quals hi ha el Plan 100.000 del Ministeri que porta les qüestions d'habitatge, del MITMA, en el que hi ha un compromís d'aconseguir 30.000 habitatges d'aquests grans tenidors i que nosaltres demanem que es transfereixin aquests 30.000 habitatges d'aquest Plan 100.000 a les comunitats autònomes en funció de l'índex de vulnerabilitat que hi hagi en aquest moment. Perquè tenim un problema ben evident, però que es pot fer més gros. I la moratòria i les pròrrogues de la moratòria dels desnonaments en funció de la qüestió de la Covid, doncs fa que en aquest moment a Catalunya s'hagin acumulat 4.500 procediments de desnonament, que doncs, el dia que s'acabi la pròrroga s'activaran doncs, una altra vegada. I, per tant, aquest és un problema. Jo no dic que no s'hagués de prendre una mesura d'aquesta tipologia, però és un problema que ha creat l'Estat i l'Estat també hi ha de posar les solucions de caràcter estructural, no sé si legislatives o d'acció. Però en aquest sentit jo crec que és el moment per activar aquests 30.000 habitatges que es van prometre des del Ministeri en el plan 100.000.
Hi ha esperances que això acabi passant? Li dic perquè, com vostè ens deia, tant el govern català com el valencià han decidit fer front comú per demanar a l'Estat que transfereixi aquests habitatges de la Sareb i no sé fins a quin punt la resposta pot ser esperançadora o no.
Bé, en tot cas, jo diria que el crit serà unànim. Jo crec que cada cop s'hi afegiran altres territoris de l'Estat on tinguin una certa problemàtica de poder oferir habitatge a persones o a famílies en situació de risc d'exclusió residencial o en situació de vulnerabilitat. I, per tant, jo crec que és la via més lògica. Aquesta ja és una via que es va reclamar i que ja s'ha definit com a una gran oportunitat perduda en la primera crisi, en el moment de gestar-se la Sareb. La Sareb segurament hi va haver condicionants de caràcter europeu per crear el que vam conèixer com el banc dolent, no? El banco malo. Però jo crec que ara, en aquest moment, l'accionariat és majoritàriament públic. Aquests habitatges ja són de l'Estat i, per començar, els habitatges de la Sareb han d'ajudar a resoldre les cues que tindrem en aquest moment en el que s'acabi les pròrrogues i la situació de moratòria de la Covid.
Senyor Sala, deixi'm fer-li una darrera pregunta. Ja sé que està pendent d'una reunió i, per tant, li agraïm també des de Ràdio Estel que estigui amb nosaltres aquest matí, però és que ha sortit aquest matí alguna dada que ens cridava molt l'atenció i no és per menys, perquè, segons el darrer informe del Consell General del Poder Judicial, durant el primer trimestre de l'any 2022 hi ha hagut 2.410 desnonaments a Catalunya, és a dir, un cada 55 minuts a Catalunya, però és que el 2019 també ho lideràvem, però és que el 2021 també es liderava. Què està passant a Catalunya en tot aquest sentit?
Bueno, majoritàriament, el que li deia jo també va en respecte a la xifra del bo jove, no?